sempre amb tu. Bateguem el ritme de l'actualitat i escoltem totes les opinions. Sempre amb tu. Parlem de tot i amb tothom. I ens agrada passar-nos-ho bé. Tot el que passa a l'Ametlla de Mar t'ho expliquem al Sempre amb tu. De dilluns a divendres a les 12 del migdia i a les 8 del vespre a la Cala Ràdio. Amb Daniel Rodríguez i Fini Lleó, Sempre amb tu.
Dijous, 19 d'abril. Benvingudes i benvinguts al Sempre amb tu de la Cala Ràdio. Continuem sent les i els alumnes de l'Escola Sant Jordi els responsables de realitzar la programació durant tot el matí a l'emissora municipal de l'Ametlla de Mar. Per fer-ho, al llarg d'aquesta hora de magazín en directe, hi serem l'Estela García i l'Èrica Pineda al control tècnic. I a l'estudi m'acompanyarà Marina Llambric. Bon dia, Marina.
Bon dia, Jordi.
En qui repassarem les notícies més destacades del dia. Un dijous en què pel nostre programa passarà un entrenador de futbol, l'Àlex Gómez, en qui parlarem sobre el seu passat, present i futur com a coach d'equips de primer nivell. L'entrevistaran la Mireia González i en Robert Gómez. Això serà d'aquí uns moments, perquè després, Marina, anirem a l'Institut Candelera.
Sí, perquè Javier Moreso i l'Anaïs Borràs han estat parlant amb els alumnes que dissabte oferiran una fira de projectes, de mar, com diu el nom, relacionats amb la temàtica marina. Una mostra que, ja avancem, estarà disponible al Centre d'Interpretació de la Pesca entre les 10 i la 1. I per últim, com és habitual en dijous, ens cuidarem amb el Batega. I avui parlarem sobre els sucres i com ens pot afectar si fem un consum en excés. Ens explicarà la dietista i nutricionista Roser Martí a la part final del programa, amb la Nàdia Falcón i la Marta Buetxe.
Perfecte! Són aquests els temes que abordarem el Sempre amb tu d'avui. I comencem explicant-los que l'Escola Sant Jordi celebra, des d'aquest dijous i fins dilluns, la Setmana Cultural que enguany girarà entorn a la interculturalitat. Els alumnes del Centre d'Infantil i Primària de l'Ametlla de Mar deixen durant 3 dies les classes habituals per treballar i descobrir les diferents nacionalitats i cultures del món.
Xerrades, tallers i contacontes són algunes de les activitats que a partir d'aquest dijous els alumnes de l'escola duran a terme, amb la col·laboració de diferents entitats del municipi i de diferents famílies estrangeres de l'escola que enguany s'hi han volgut sumar. La seva pròpia experiència personal. Fàtima García és la directora de l'Escola Sant Jordi.
Hem fet un pas més perquè sí que ens agrada que les famílies entren a l'escola a veure tot allò que fem i aquesta vegada hem volgut que les famílies siguin partícips de que elles mateixes puguin dur a terme algun taller amb els alumnes. Anem tenint un degoteig de famílies que volen col·laborar. Vam demanar a l'AMPA que ens ajudés a fer aquesta mica d'anar buscant a les famílies perquè sí que per circular i per notes es diu, però sí, de tu a tu sempre té més efecte. I sí, de dir que aquests dies han anat venint famílies, bueno, volen explicar coses dels seus països, ja tenim doncs, una mostra de Rússia, França, Romania, Marroc, que faran tallers sobre aspectes culturals, vestits regionals, informació sobre els països, un petit tas de la gastronomia, algunes coses típiques que ens faran i explicaran als xiquets de l'escola.
Els usuaris de la Fundació Mercè Pla també col·laboraran aquests dies amb uns contacontes pels més menuts. També tindrà lloc una xerrada dels Mossos d'Esquadra sobre la seguretat viària i la internet segura. I l'assetjament escolar també es posarà sobre la taula en forma de taller, promogut per la regidora d'ensenyament. A més, enguany els alumnes tindran la possibilitat de conèixer els avis de la residència l'Onada amb qui faran una activitat conjunta. El pròxim dilluns, aprofitant la celebració de la Diada Sant Jordi, es durà a terme el certament literari. Seguidament, tindrà lloc una xocolatada organitzada per l'AMPA que posarà punt i final a la Setmana Cultural.
I el racó dels joves s'apunta al pas a la gorra. La Joventut Calera contribueix a la iniciativa per ajudar els nens i nenes que pateixen càncer, venent les originals gorres que inclouen una entrada a PortAventura pel 12 de maig.
Un dels efectes secundaris que pateixen els infants i els adolescents amb càncer és la pèrdua de cabell. Per aquesta raó, sovint es cobreixen el cap amb una gorra. Amb el posat la gorra es vol normalitzar la malaltia. Per aquest motiu, es posen a la venda aquestes gorres solidàries, al preu de 21 euros, que inclouen l'entrada a PortAventura pel dia 12 de maig. quan es farà una festa amb totes les famílies de foc. De Fanoc. Perdó. Sònia Ruiz és la dinamitzadora del Racó dels Joves.
El Racó dels Joves, un altre any ens sumem a la campanya de sensibilització amb el càncer Posa't la gorra. Enguany podreu veure que és una gorra dissenyada per Desigual, o sigui que és una gorra totalment desigual, colorida i molt xula. Els xiquets començaran la campanya el pròxim dilluns per la Diada de Sant Jordi a la Plaça Nova. No obstant, ja els podeu anar trobant pel poble, venent-la. I si no us voleu quedar sense la gorra, també la podeu venir a comprar vosaltres mateixos a la Regidoria de Festes i Joventut.
L'Associació de Familiars i Amics dels Nens Oncològics de Catalunya celebra un any més aquesta acció solidària per recaptar fons per lluitar contra el càncer infantil. Ajuda a les famílies que el pateixen i sensibilitzar la societat.
I tant, que és important conscienciar la societat sobre aquesta malaltia, que també pot afectar els més menuts. Amb aquesta notícia, donem pas ja als nostres companys Mireia i Robert, que avui entrevisten a l'Àlex Gómez. Fins ara.
Anem amb l'entrevista del Sempre amb tu. Avui coneixerem una mica més a un calero internacional, Àlex Gómez Gómez. Ell va començar la seva dilatada carrera com a entrenador aquí, a les Terres de l'Ebre, entrenant equips com l'Amposta, l'Ametlla, Tortosa o Rasquera. Va seguir en escoles de futbol o tecnificació.
Però la seva gran oportunitat li va arribar quan era un dels entrenadors del campus del Barça, a l'Ametlla de Mar. I els responsables de l'escola es van fixar en ell. Entre l'any 2007 i el 2013 va estar a l'escola del Barça i d'aquí va passar l'estructura de futbol base del club, entrant un regal, com ell mateix ha dit en moltes ocasions.
L'any 2013 va deixar el Barça per anar a entrenar el Kitche de Hong Kong i el Ratchaburi, un equip de Tailàndia. La seva visió cosmopolita del futbol l'ha portat a col·laborar amb diferents empreses relacionades amb el futbol a l'estranger, Avatars, BCA i Futbol Club Barcelona Escola, en diferents projectes a Colòmbia, Lituània o Aràbia Saudita.
La seva darrera experiència ha estat al Córdoba Club de Futbol, on després de treballar com a màxim responsable de futbol base, va passar a ser director de futbol del club i, per tant, màxim responsable del primer equip i de la supervisió de les categories inferiors. També ha organitzat durant 10 anys el campus de futbol de les Terres de l'Ebre.
Àlex, benvingut al Sempre amb tu i gràcies per acceptar la nostra invitació per participar també a l'avui la ràdio La Fem Naltros.
Moltes gràcies, bon dia.
Volem saber què va portar el xiquet que suposem que jugava al pati de l'escola a futbol a decidir-se més per la part tècnica de l'esport i fer-se entrenador. Què és un bon entrenador de futbol base?
Primer de tot, agraït, gràcies per invitar-me. Per a mi és un plaer poder respondre les vostres preguntes. Què va portar a mi com a xiquet que jugava al pati de l'escola, com tu dius, a ser entrenador? Pues simplement m'hi vaig deixar portar. Jo jugava a futbol, però hi ha un moment a la vida es donareu compte que tu mateix t'has donat compte quan algú té unes capacitats o no capacitats per a poder jugar o no a futbol, i com que a mi el futbol m'agradava i deportivament possiblement jo no estava condicionat o no estava preparat per a jugar amb un alt nivell, que tots quan som petits tots volem arribar a jugar a un nivell molt alt, i volia seguir vinculat al món del futbol, pues lo més proper que podia fer treballant dintre el món del futbol era ser entrenador de futbol. M'agradava l'ensenyança amb els nens i tal i qual, i em vaig decidir-me per a fer entrenador. Vaig començar treballant al poliesportiu, allà em van donar equipets de futbol sala, futbol 7, i a poc la cosa es va anar fent gran fins que al final pues, bueno, tota la història està que heu contat. I després, perdona, l'altra pregunta era què té que tindre un entrenador de futbol base. Pues jo suposo que has de ser un bon pedagog, has d'intentar ensenyar, educar i amb una sèrie de valors i tal, intentar que els xiquets disfruten jugant a futbol, disfruten fent el que fan, i si al final amb xiquets aconsegueixes que ells disfruten fent el que fan, tu també xales i després també els resultats també acaben vinint. Vull dir, molta dedicació, molta il·lusió i sobretot tindre molta paciència.
Com motives els jugadors?
Bueno, pues, com t'he dit, jo generalment a nivell de xiquets com altres és fàcil motivar-los, perquè la simple competició ja et porta, no? Has de sortir i el simple fet de canviar-te, ficar-te la camisa, de sortir fora, veure un rival, ells sols se motiven, no? En dos coses que puguis dir al vestuari, els xiquets pues, ja surten motivats, ja surten amb ganes. Quan són més grans, pues hi ha diferents modes de fer-ho, no? Hi ha entrenadors que fan vídeos, hi ha entrenadors que fan música, hi ha entrenadors, pues, a mi pues, l'estil que més m'agradava una miqueta era veure les debilitats de l'equip contrari o veure les tot lo bo que ens podia portar la nostra afició o algun comentari d'algun aficionat que fos positiu, ho agafava o girava, intentava donar-li aquesta motivació als nostres jugadors perquè sortissin al camp i juguessin motivats per naltros, però sobretot per cara a la nostra pròpia afició.
Una de les teves feines ha estat amb els alevins del Barça. Per tu han passat molts jugadors. Estàs content d'haver contribuït a l'èxit d'algun d'ells que coneguem?
Jo estic molt, molt content i molt orgullós. Per desgràcia, com a barcelonista i culer que soc, pues els darrers anys pues molts jugadors estan marxant a les lligues ingleses i les lligues estrangeres i tinc jugadors, l'últim possiblement ara no el coneixereu molts pues perquè encara encara no han donat el salt, són juvenils i encara no d'això, però d'aquí poc sentirem parlar, hi ha un que es diu Eric Garcia, era un central del juvenil que l'han fitxat a Anglaterra, em sembla que és el Manchester City. Hi ha un noi que també el va fitxar-lo a Anglaterra, un que es diu Josi, va fitxar-lo a Anglaterra el Chelsea, però ara està amb lo Betis, un que es diu Captun, que este jugador estava amb lo Barça B fa poc i l'ha fitxat també el Betis, i després el més conegut, el que jo tinc més apreci, perquè inclús vam coincidir quan vaig anar a Japó, vaig trucar i em van fer per a veure-mos, és un primer jugador japonès que ha estat al futbol base del Barça, que es diu Takefusa Kubo, que este xiquet està al Japó, i quan vaig estar allí doncs vaig parlar amb la família, vam quedar, vam sopar, vam fer inclús un partit de futbol amb ell, el seu germà, el seu pare, allí a Japó i tal, i el xiquet doncs, vaig seguint-lo, sé que ara està amb lo Tokyo Football Club i fa poc ha debutat a la selecció japonesa, i sent el jugador més jove de la història de Japó, marcant en un partit oficial, vull dir... Hi ha jugadors que d'aquí un temps sentirem parlar d'ells entre molts d'altres. I sí, evidentment, estic molt orgullós. Per desgràcia et dic, cap d'ells està a Can Barça perquè el que volia era triomfar a Can Barça, però això és una altra història, és política de la FIFA, de club, i en això no puc entrar.
Com a observador del Barça a les Terres de l'Ebre, ja fa anys, i Calero, quina és la teva diagnosi de l'estat de futbol al nostre territori?
Pues la veritat que en aquell moment ara tot ha millorat, ara les distàncies són menys distàncies, ara diràs que tot està molt més proper, aquí possiblement tenim un exemple, no? Tenim a la Mireia aquí, que ara la distància entre Barcelona i aquí és menys. Per què? Entre altres coses, ara hi ha gent de les Terres de l'Ebre també treballant a Can Barça. En aquell temps possiblement... juntament amb mi començàvem algú de les Terres de l'Ebre, que després la panoràmica de jugadors que tu puguis controlar del teu territori abans era molt petita, havíem dos o tres només que treballàvem a Terres de l'Ebre, ara hi ha més gent i ara el ventall s'ha obert, no? A més la implantació crec que ha fet molt de bé el tema del camp de gest artificial, doncs ara s'ha millorat en aquell jugador que abans el perfil de jugador de Terres de l'Ebre era més brusc, era més físic, ara doncs, bueno, trobem jugadors una mica més tècnics i ara diràs que la cosa ha millorat una mica. Encara estem, per a mi, encara estem allunyats, no? Ens diuen la quinta província, estem una mica allunyats encara de la realitat de Barcelona, això és cert, estem lluny, però també és veritat que han fet un pas endavant, però jo crec que, que amb el temps pues, anirem col·locant gent. Anirem col·locant gent.
Hauràs vist molts jugadors. Recordes haver tingut algun bon presentiment sobre jugadors de l'Ebre que s'hagin complert o decebut?
No, la veritat que no vaig acabar mai tampoc de fixar ni marcar una fita, no, en algun jugador en concret. Sí que és veritat que havia un jugador, quan jo estava a l'escola de tecnificació també del Barça en posta, un jugador que es diu Andreu, no, n'havien diversos, dels quals alguns, pues, el que et dic, per la distància, possiblement no he tingut l'oportunitat, que ara potser sí que tindria, de poder anar a Barcelona, pues perquè heu d'entendre una cosa, i també ho entendre és molt fàcil, eh? Els siguin així menuts, no és el mateix que estigues un jugador del mateix nivell a Barcelona o de Tortosa. Primer Barcelona es quedarà el xiquet de Barcelona, però és una mica lògic. El xiquet de Barcelona, desplaçament, els estudis, l'impliquen menys esforç que potser possiblement un xiquet que sigui de Tortosa. Vale? Partint d'aquí, no vol dir que no puguin, evidentment, te dic, la prova està amb tu, Mireia, que no, avui en dia no suposa res, espero que tingués molta sort. Pues el que comentava, hi ha un noi que es diu Andreu Arasa, que entre altres era un noi que apuntava coses, i sé que este noi farà uns anys, no gaires anys, 2-3 anys, va fitxar pel Barça, li vaig anar seguint la pista i després ja la vaig perdre, em sembla que estava amb el juvenil del Saragossa, una cosa així. Este jugador és un jugador que tenia un cert potencial, però no sé on t'arribarà, no sé què pot passar amb este noi.
Hi ha jugadors que cridessin l'atenció per les seves qualitats que no hagin pogut tenir més èxit en la seva carrera esportiva per manca d'oportunitats?
Sí, és el que et comentava abans, el manca d'oportunitats, i molts cops, Robert, i això tingueu com una lliçó també de vida, molts cops no perquè no tenen oportunitats, sinó perquè la gent no s'ha pogut agafar o esperar l'oportunitat, no? Hi ha dues maneres d'encaixar-ho, una, que l'oportunitat et vingui a trucar a la porta, l'altra, que tu estigues preparat quan te truqui a la porta, no? I molts jugadors també es deixen perdre durant el camí, i aquesta és una cosa important, no? Hi ha jugadors que podien tindre un potencial, però durant la carrera s'han anat perdent perquè han prioritzat en altres coses, i si algun dia havien de poder tindre una oportunitat, quan ha sigut el moment, no han estat preparats ni mentalment ni físicament per a poder-ho fer. És a dir, que durant el camí sí, però també hi ha hagut gent, jugadors, que també s'han perdut pel camí per ells propis, no per l'oportunitat.
El teu últim càrrec ha estat de director de futbol del Córdoba. Amb l'arribada de Luis Oliver, el nou director general esportiu, l'equip tècnic del Córdoba, format per tu i Candino Cardoso, heu tingut de plegar. Com ha estat la teva sortida del Córdoba? Heu tingut res a veure amb la venda del Córdoba per part de Carlos González o més per altre tipus de qüestions?
No, simplement ha sigut pues, bueno, com a tota empresa. Jo entro al club farà 3 anys, el president és Carlos González, començo com a coordinador de futbol base, passo a director de cantera, i com a director de cantera fem una bona, o faig una bona feina, i decideixen ells donar-me el càrrec de director esportiu i portar tot el tema de la gestió de tot el futbol del Córdoba, des del primer equip fins al prebenjamí del Córdoba. Però és cert que al cap de 6 mesos, això és el futbol i el futbol professional es mou així, no és tan bonic com la gent ho veu a la tele, no? Pues, al cap de 6 mesos, pues, el president, jo respecto l'opinió perquè és el seu club, ell havia pagat i ell és l'amo del club, decideix vendre el club. Al vendre el club entren uns senyors nous amb la seva pròpia gent, i en aquell moment ens trobem que hi ha 2 directors esportius, jo, bueno, un altre i jo, i hi ha duplicitat de càrrec, i és lògic que ells busquen gent de la seva confiança, i més tenint en compte que la venda al final no va ser una venda tampoc molt amistosa, al final se va complicar, i jo era l'home de confiança de l'antic propietari. Al entrar els nous, pues és normal, mos sentem, parlem, i jo vaig entendre-ho perquè el món del futbol se mou així, i també és la manera que ara m'ha tocat a mi sortir. Si mai jo vaig a un club i hi ha una altra persona al meu càrrec, pues ell també haurà de sortir, i el futbol professional és així, i així ho encaixo en tota la normalitat i el respecte i bueno, la cordura que toca. Cap problema.
Al llarg de la teva trajectòria professional has tingut molts càrrecs tècnics en el món del futbol. Has estat d'entrenador de futbol base, a portar equips de primera com el Ratchaburi, has estat director esportiu, coordinador i has dirigit campus. De totes les feines que has realitzat, quina t'ha agradat més?
de totes les que he fet, la que m'ha agradat més, on m'he sentit millor, ha sigut, evidentment, primer als principis, quan estava aquí al poble. Me va agradar, me va encantar, vaig agafar un grup de xiquets majos, vaig estar amb ells durant 2-3 temporades i allí em va començar a agradar el futbol. La prova d'això la tindràs, Robert, que quan me vaig casar, 5 o 6 invitats de la meva boda eren aquells xiquets que s'havien fet grans i jo els havia invitat a la meva boda. I ara que he tingut un fill, els 5 o 6 me van vindre a casa i m'han portat un regalo per al meu fill. Aquell any va ser l'any que més vaig disfrutar, no? I allò em va fer agradar el futbol i per això he continuat endavant. Jo crec que va ser 5 anys que em va canviar. Després, professionalment, m'he donat compte que estar a primer nivell, com he estat a Còrdoba, és molt bonic, t'obri moltes portes, és un aparador espectacular, però et dones compte de com és el futbol professional des de dins. I el que més em va agradar i que repetiria, i així ho he tastat més amb la sèrie de gent que va estar contactant amb mi ara últimament per a veure què puc fer de cara al futur, la meua carrera professional, és el tema de direcció o coordinador de futbol base. M'agrada estar amb xiquets, m'agrada organitzar, m'agrada veure l'evolució dels xiquets, moure una mica de les peces i veure una evolució des del principi que agafes el futbol a veure com acaben la temporada. M'encanta.
Anem a fer una juguesca. Escoltaràs 4 cançons i ens has d'explicar quins sentiments o records et porten.
És l'himne oficial del Kitchi. Este va ser el primer equip de futbol professional que vaig anar després de Barcelona i la veritat que sempre que parlo del Kitchi i de Hong Kong parlo amb molta alegria perquè és la meva primera experiència. Vaig patir molt perquè vaig anar sol i la veritat, en un país la meva dona no va vindre amb mi hasta cap de 2 o 3 mesos. I en un país on jo havia estudiat només francès, te trobes en un país que parlen xino o com a molt anglès, m'havia de moure amb un traductor i tal, vaig patir molt els primers mesos, però el recordo amb una alegria absoluta, perquè va ser tant deportivament com humanament va ser un èxit. Prova d'això la tens que quan vaig estar a Japó, vaig estar uns mesos a Japó treballant per la Nike, allà a Japó, quan se m'acabava el passaport, això et sols fer, no te donen un permís de 3 mesos, quan s'acaben has de sortir del país un dia, has de tornar a entrar i tornen a aixecar, no? I me van donar a escollir països de per allà i vaig tornar a Japó, vaig tornar a Hong Kong, a veure gent que ho coneixia allí, no? És una ciutat que m'encanta. Bueno, suposo és l'himne del Ratchaburi. L'himne del Ratchaburi. M'ha costat haver-ho de dir, perquè a Ratchaburi sí que he d'explicar que Ratchaburi vaig estar poc temps. L'experiència allí, per exemple, per a mi personal, va ser completament oposada a lo de Hong Kong. Hong Kong vaig sortir amb un bon regust de boca, tornaria a anar a Hong Kong com a país, com a cultura, com a tot. Ratchaburi no tornaria a anar. A la vida prens decisions, i més quan estàs treballant amb un futbol professional, has de prendre una sèrie de decisions a la teva vida, i a vegades les encertes, a vegades falles. Allí va ser un error, per a mi, personalment. Perquè jo quan vaig com a entrenador, nosaltres tenim el concepte que l'entrenador ha de controlar tots els aspectes d'un equip de futbol. Quan tu vas a formar part d'un projecte a la qual tu no decidixes res, no decidixes ni deportivament ni a la forma de planificar res, pues, bueno, t'emportes un desenganx, no? I la veritat que Ratchaburi, la ciutat en si ja no em va acabar d'enganxar, diferent a Hong Kong, i allí no vaig estar tan, no m'he sentit tan a gust, també vaig tornar a anar sol, bueno, vaig anar amb un noi d'Amposta que em va acompanyar bastant mi i tal, però l'experiència no va ser tan bona, per això no dic, no el recordo en tan bon gust l'himne de Xavuri. Sí, este, claro. Este sí. Este es l'himne del Córdoba, que per cert m'encanta. Este himne m'encanta, l'he defensat durant 3 anys i encara el segueixo defensant. Hi ha molta gent que es pensa que ara perquè he deixat el club, se pensen que ara vull que els vegi malament i no és així. Jo cada setmana miro el partit del Córdoba, miro la classificació, vull que el Córdoba se salvi, vull que el Córdoba arribi ben a lluny, per molts motius. Una, per lo que, perquè tinc part del cor que també és cordobè, no? Jo vull un fill nascut, l'he fet soci del Barça i a més soci del Córdoba, i a més allí he deixat amics, he deixat afició i he deixat gent treballant al club, que si l'equip s'anés a segona B, que quan estàvem en un moment deportiu molt delicat, possiblement aquesta gent se jugaven el lloc de treball, i com a tal vull que se salvi el Córdoba, i tinc molt bons records de Córdoba, de la ciutat, del club. Encantat, me porta molt bon record, sí. Bueno, este que he de dir, no? Este és l'himne que porto el cor des de ben menudet, no? De ben menudet que vaig néixer, jo no concebo cap altre himne que no sigui este. Este és el meu himne i és l'himne, pues, bueno, que em fa feliç, em fa feliç. A vegades mos fica, mos entrestix el dia d'altre dia de la Roma i tal, però bueno, però això no porta, que això és l'himne que em fa feliç i pel que, i el que li dec, i el que li dec, i el que li dec, pràcticament puc dir que li dec tot.
Ha estat difícil treballar a Xina i a Tailàndia quan són països culturalment tan diferents de casa nostra?
Sí, ha estat difícil, però al final t'adaptes, Vull dir, el que et dic, a mi a Xina me va costar al principi, a Tailàndia em va costar més. Ajuda a entendre que aquí donen la forma de ser nostra, els europeus, te donen més llibertat a l'hora de fer. Allí no, allí qui paga mana i no hi ha discussió. I això a vegades hi ha gent que ho porta millor i hi ha gent que ho porta pitjor. A mi possiblement, si l'experiència de Hong Kong m'hagués passat després de Tailàndia, pues possiblement a Hong Kong hagués durat més anys. Me va passar abans, vaig rebre una experiència que després vaig corroborar de forma multiplicada a Tailàndia. Però a la vida, te dic, jo crec que tothom hauríem de passar una temporada fora de casa nostra, fora, lluny, no parlo fora aquí anar-me'n al Perelló o anar-me'n a Rasquera o a Tortosa, no, lluny, parlo fora de la família, fora amb un altre tipus de cultura per a entendre. Moltes vegades vens aquí i te vens una mica millor persona, entens, te fiques més a l'altre lloc i entens moltes altres més coses.
Tu que has estat tant de temps fora del país, quin plat t'ha agradat més?
Uf, a mi em va agradar, possiblement el plat que més m'ha agradat és un plat que es diu Raven, que és un plat japonès, que és com una espècie de, si vosaltres mireu, a vegades heu vist Chinchan, és que Chinchan és clavat, el que és més o menys, però el que passa que ell és un tremendo, no? Però Chinchan més o menys, si tu mires Chinchan, la cultura japonesa més o menys és així, si a vegades heu vist allí Chinchan quan menja, que fica uns bols de sopa, uns bols de sopa allí amb uns fideus molt llargs, però això és més o menys el ramen. Canvien el tipus de bols, els fideus, els fiquen, doncs, pot ser de carn, pot ser d'un altre tipus de cosa, és un plat molt bo.
La valoració dels 5 entrenadors que es capçalen del 1 al 5 i un adjectiu que creus que els defineixen, per exemple, Guardiola, seria un 10 i un geni. Valverde del Barça.
Un 8 i dubitatiu, i t'explicaré per què. Dubitatiu perquè crec que Valverde està fent coses molt més grans del que la gent està ara, li estan fotent la canya. Estan apretant molt a Valverde per l'eliminació de la Copa del Rei, però si anem a ser sincers, en pretemporada, quan vam veure l'equip del Barça, ningú donàvem ni un duro, i al final l'equip del Barça està lluitant allí, i la veritat que ha aconseguit coses molt bones Valverde, i és injust que se l'estigui treballant. Dubitatiu per què? Dubitatiu, doncs, perquè el noi, doncs, s'ha trobat amb una plantilla molt gran, molt bona, s'ha trobat amb una plantilla molt bona, és molt difícil de gestionar una plantilla tan gran. i possiblement això l'ha fet caure amb dubtes, per això he dit dubitatiu, l'ha fet caure amb dubtes, que l'ha fet cometre possiblement errors en moments puntuals de temporada, però res més.
Què creus que va passar contra el Roma?
Contra la Roma jo crec que va passar un seguit de factors que va propiciar l'eliminació, però possiblement els més greus és que sí que és cert que el Barça arribava ja fluix, i això hem de ser sincers. Jo alguna vegada ja he parlat en petit comitè amb amics meus i tal, de que ja el dia del Chelsea, els dos partits que fem al Chelsea són bastant dolents, mos classifiquem. El dia del Camp Nou contra la Roma el Barça no està en aquell nivell, ha perdut la frescura que tenia al desembre, per exemple, quan vam jugar contra el Madrid, l'equip físicament estava molt fort i tal, i ja jugàvem una miqueta mermats, no? Tant de futbol com físicament. Si això l'unixes, que a casa t'emportes un 4-1, que arribes allí, que mentalment te penses que la feina està feta, que l'equip contrari no té res a perdre, que només li queda apretar i jugar-te-la, intentar remuntar el partit, i després amb els dubtes de Valverde, que aquí per això t'he dit dubitatiu, dubtes de Valverde, en vez de fer un plantejament ofensiu d'anar pues, en busca del gol que et donarà la tranquil·litat de classificar-te, fas un plantejament més defensiu, pues, això ho fiques tot en un còctel, pues, surt el partit que va sortir. Quin problema, és que ja era un partit que no havia remei, per això estem fora de la Champions, per res més.
Simeone de l'Atlètic de Madrid.
Simeone, pues, també un 8 i caràcter. No és fàcil el que fa Simeone. És fàcil possiblement un any, dos, però aconseguir-ho durant tants anys, és també un geni la seva manera, Té un futbol, fa un futbol diferent, però també és un geni. Simeone, no és fàcil agafar una plantilla de professionals i amb el caràcter que ell impregna, que cada any estiguen allí i estiguen competint al ritme que estan competint. A mi la veritat que és un entrenador que m'he cautivat.
Zidane del Real Madrid.
Zidane del Real Madrid, pues jo crec que és un bon gestor de grups, però possiblement li ficaria un 6, perquè jo crec que Zidane és un bon gestor perquè té una molt bona plantilla, i no és fàcil saber gestionar una bona plantilla amb els egos tan grans que hi ha, amb unes plantilles tan cares, Ronaldo, Bale i companyia, ho està fent força bé, però com a entrenador, pues, la veritat que crec que tampoc no ha dotat el Madrid d'un estil propi definit i d'un estil bonic de veure, no?, a l'hora de jugar. Crec que això també és un demèrit, és un mèrit d'ell gestionar bé el grup, és un demèrit d'ell que l'equip jugui una miqueta a patades, no?
Marcelino del València.
Marcelino del València. Pues Marcelino del València, me consta, l'objectiu li ficaria treballador i li ficaria un 7. És un tio que s'ha rodejat de la seva estructura tècnica, el seu preparador físic, el conec perquè havia sigut un expreparador físic del Córdoba, havia estat amb Oltra al Córdoba, i el conec personalment i sé que és un curante, sé que és un tio enèrgic tal igual, i després tota la plantilla que s'ha envoltat ell de l'equip, els scoutings, la gent que treballa allí, li donen amb ell molta feina molt feta i ell és molt escrupulós, molt treballador, i per això està tenint els resultats que està tenint a València, no és casualitat, és molt bon entrenador.
Quique Setién del Betis.
Quique Setién, doncs jo el ficaria, per ficar un adjectiu, també el ficaria... Es pot repetir objectius, me permetiu? Sí. Pues també el ficaria com a geni i també el ficaria un 8. I diré per què un geni. El ficaria no a l'altura de Pep, que per a mi Pep Guardiola és el meu ídolo i ho dic i ho he dit i ho diré. I possiblement ell és el millor del món per a mi sense cap tema de dubte, però Quique Setién és un jugador, és un entrenador a tindre molt en compte. És un entrenador que tothom el critica, que ell crema molt els equips, però entenat, sempre ha acabat fent un bon futbol, sempre que va anar a les Palmes va fer un bon futbol, ha anat al Betis, ha fet un bon futbol, li costa arrencar, i en plantilles que econòmicament no són top, sí que les col·loca amb un nivell molt alt.
A curt o a mig termini, si poguessis triar, quin projecte t'agradaria encetar ara?
Bueno, ara la veritat que tinc he rebut diverses ofertes ja, bastantes ofertes, però per desgràcia per a mi i per a la meva família totes són molt fora, molt lluny de casa, són molt lluny de fora, molt lluny de casa, i ara no és la meva prioritat marxar fora de casa. a no ser que el projecte esportiu sigui un projecte molt gran, molt il·lusionant, i després pues, pugui marxar fora de casa. La meva idea ara és estar el més a prop de la meva família, ja he estat prou temps fora, vull estar a prop, dic, de la família, dels amics, vull que el meu fill pugui gaudir dels seus iaios, dels seus tios, i possiblement ara me mouré molt més a prop de casa.
Si tinguessis una proposta d'un equip de la Xina o de qualsevol altre de l'altra punta del món, acceptaries l'oferta o passaria més la terra, la família i el nen petit que has tingut fa poc?
Bueno, pues, sí, com te dia, pues precisament sí que he tingut alguna oferta de la Xina. He tingut una oferta de la Xina, vaig tenir una oferta també de, he tingut també una oferta d'Estats Units, i de moment aquestes dos no les he acceptat, no he acceptat, perquè crec que la proposta deportiva no és lo suficientment, no és suficientment atractiva per a mi, i després sí que és veritat que me pesa més el tema familiar que pas el tema deportiu. Prefereixo que mon fill estigui més prop de casa amb els seus familiars que no tan lluny a dia d'avui. Això no vol dir que potser me caiga una oferta molt millor tant deportivament com econòmicament i potser me'n vaiga, però la meva prioritat ara no és marxar fora de casa.
Enguany se celebra la desena edició del campus de futbol Terres de l'Ebre. Heu previst alguna cosa especial per a celebrar-ho?
Sí.
Sí. Seria interessant que expliquessis a l'audiència per a qui va dirigit, quan dura, on es poden apuntar i quin motiu hi ha darrere d'aquesta iniciativa.
Mira, la iniciativa va sortir, encara que la gent no s'ho pugui o costi a creure, la iniciativa se'n va ocórrer perquè creia que havia una necessitat a les nostres pròpies Terres de l'Ebre, havia una necessitat de muntar algo amb una certa cara i ulls, no? Que tingués un tracte directe, personal, molt més afable, que tingués un tracte molt més familiar, i va sorgir pues, veient que jo he anat a bastants campus i m'he donat compte de les necessitats reals que hi havia. Una cosa és el que es ven i una cosa és el real que hi ha detrás de tot un campus. Jo puc vendre que serà el millor campus del món i vindrà tota classe de personatge famós, i després, a la veritat, possiblement qualitat-preu no trobava jo que fos una comparació, no? I com a tal va sorgir la idea, vaig dir, ostres, pues, per què no podem muntar-ho d'una forma molt més senzilla, fer-ho de casa per a gent de casa, i per això vam crear el campus. Vam començar-ho com una proposta personal i ara ja portem 10 anys, i evidentment va destinat a nens de 5 a 15 anys i està obert a tothom. La majoria de la gent que mos ve al campus és gent de les Terres de l'Ebre, que en principi la idea nostra va ser muntar-ho per això es diu Campus Terres de l'Ebre, però que no estem tancats a gent que vingui de fora. Hem tingut gent que ha vingut de fora, entre ells tenim l'Àlex Carbonell, va començar les primeres edicions i està jugant en los Reus, en el primer equip del Reus, vull dir, ell va jugar en el campus nostre i està obert. I ara, per exemple, encara no hem tingut els tríptics, que avui els he anat a buscar-los, però ja per les xarxes socials van penjar el tríptic i ja tenim 4 nois apuntats, dels quals algun d'ells ja són de Barcelona. Vull dir que la cosa s'està obrint, no està tancat a ningú, però en veritat la idea és això, és obrir-ho a tothom que vulgui vindre a passar una bona setmana. Jo vull explicar-ho bé perquè si no la gent se confon. Un campus no és un lloc on tu aniràs i entraràs mal jugador i sortiràs molt bon jugador, no, allò és un campus on tu t'ho passaràs bé, que el tema biocular és el futbol, però a més t'ho passaràs bé amb una sèrie d'activitats i pots arribar a millorar algun aspecte de campus, però no sortiràs un Leo Messi,
I ja per acabar, si algú volgués ser entrenador, quin consell li donaries basat en la teva àmplia experiència?
Mira, si vols ser entrenador, qualsevol pot ser entrenador. Nosaltres som aquí a la taula i parlem de futbol i tothom hi sabem, no? Tothom som entrenadors, Això vol dir que tothom som entrenadors. Si vols ser un bon entrenador, és molt més dur que la gent se pensa, Anar cada dissabte, sí, anar cada dia a l'entreno, fer el teu entreno el dissabte i tal i qual, està bé, és fàcil, no? Ara, voler ser millor entrenador implica més hores, implica estudiar altres coses, implica millorar dia a dia, implica fer sacrificis. Vol dir que moltes vegades, a mi em passa, perquè m'ha passat amb gent que diu, és que tu has fet, sí, però mentre jo anava a altres llocs la persona que m'està parlant a mi estava al sofà de casa mirant la tele o de festa major al poble del costat, i potser l'Àlex estava viant o un rival o estan en un altre lloc. No és fàcil. Què vol dir? Què necessiteu? Pues, si vols ser entrenador, tothom pot ser entrenador. Vale? Segueu el títol i ja està. Si vols ser un bon entrenador, has de tindre molta capacitat de treball, moltes ganes, i molta il·lusió. Sí?
Moltes gràcies, Àlex, per haver-nos acompanyat i esperem molts èxits en la teva carrera professional. Fins aviat.
Moltes gràcies a vosaltres. Molta sort. Gràcies.
I seguim al Sempre amb tu. Ara sortim de l'estudi cap a l'institut. Avui hem vingut per conèixer els projectes que presentaran aquest dissabte al matí al Centre d'Interpretació de la Pesca dins la Fira de Mar. Per això saludem a la Mariona, l'Ariadna, la Meritxell i el Patrick. Bon dia.
Bon dia.
Primer que tot, expliqueu-nos com sorgeix la idea de fer la Fira de Projectes de Mar.
Pues bueno, aquí a l'institut ja fa uns anys que comencem a fer projectes sobre el mar i la Posidònia i tot això, i vam voler portar-ho més enllà de les portes de l'institut i compartir-ho amb la comunitat educativa, amb els pares i sobretot pues, amb tot el poble en general. I vam decidir fer una fira on exposar els projectes que havíem fet, les nostres idees i pues, més que res ensenyar-los al poble el que fem dins de l'institut.
Teniu un grup anomenat Ecotsunami, que treballa iniciatives mediambientals. En aquesta fira hi serà present. Què és el que farà?
L'Ecotsunami són un grup de xiquets de quart d'ESO i ens encarregarem de pintar una de les parets del poble, com vam fer amb la de l'institut, per a que la gent se consciència de lo que és la Posidònia i de lo important que arriba a ser.
Aquesta fira està basada en projectes fets a les aules i en diferents assignatures, per exemple, a Ciències Naturals. Aquí heu fet un treball sobre la flora i fauna marina i la salinitat dels mars.
Amb el mestre Josep Lorenzo i Fermí hem començat a fer un projecte sobre la fauna del mar i hem començat a treballar la tonyina roja, la sardina, la dorada. Els de tercer d'ESO han fet un aquari en el qual les restes que deixen els peixos són utilitzades per a la fertilització de les plantes.
Els de segon i tercer de l'ESO han fet un estudi químic de l'aigua del mar, salinitat, densitat, etc., comparant el mar Bàltic, el mar Mediterrani, el mar Mort.
A tecnologia heu analitzat les onades, no?
Bueno, sí, els de segon de l'ESO han estudiat l'energia maremotriu, que és com produir electricitat a partir de les onades i les marees del mar, que és aprofitar la força de com trenquen les onades per així produir energia, que és el que fan moltes centrals a la costa.
A Ciències Socials heu parlat sobre les rutes comercials per mar.
Els de tercer d'ESO han estudiat com les rutes marines i la distribució de mercaderies ha canviat durant els 2 anys al mar Mediterrani.
Però també dels vaixells que estan enfonsats.
Sí, era un vaixell molt, molt gran que el van inventar per a la guerra i sol al començar a navegar es va enfonsar.
També heu fet projectes en anglès i en francès. De què tracten?
Hem fet vídeos de contaminació en anglès i vocabulari en francès, com la platja, la sorra i tipus de peixos.
Doncs esperem que la gent vingui al Centre d'Interpretació de la Pesca aquest dissabte, entre les 10 i la 1, a la Fira de Projectes de Mar, a més amb una xerrada de plàncton a les 12 hores.
Esperem veure-vos allí a tots i ho fem tot amb molta il·lusió.
Moltes gràcies i fins aviat.
Adeu.
Adeu, gràcies.
I entrem ja a la part final del Sempre amb tu, on, com tots els dijous, ens fixem en la nostra alimentació i salut a l'espai del Batega. I avui volem parlar sobre aquest producte que ens el donseix, però que cal tenir molt en compte per no abusar-ne. Marta?
Sí, Nàdia. Parlem del sucre. I per això avui ens acompanya la dietista i nutricionista Roser Martí per comentar els pros i contres del seu consum i aconsellar-nos en fer un esmorzar amb menys sucres, però que també ens agradin. Roser, benvinguda. El sucre és addictiu? És necessari per al nostre cos?
Hola, Marta. Bueno, podríem dir que sí que és una mica addictiu, val? Perquè com més ne mengem, més ganes tenim de menjar-ne. I de bo pel nostre cos, doncs, no ho és. No gens.
D'on s'extreu el sucre que fem servir per a fer el menjar?
El sucre blanc que utilitzem per a posar la llet o el cafè se trau de la remolatxa sucrera.
És veritat que el sucre moreno és més bo per a la salut que no pas el blanc?
El sucre moreno, el que trobem als supermercats, normalment és una barreja del sucre blanc barrejat amb la mel de la canya de sucre. ¿Vale? Per tant, en principi, els dos són dolents. ¿Val? El que passa que el sucre moreno porta una miqueta més de vitamines i de fibra que el blanc. I al portar una miqueta més de tot això, fa que el preu també sigui més car. Si haguéssim de triar entre un i l'altre, podem dir que per la diferència que hi ha entre vitamines i de fibra, que els dos són perjudicials.
A part del sucre de canya, hi ha algun altre tipus de sucre o dolç que ens puguis dir que pot servir com a substituït?
Realment, ara s'ha posat molt de moda un sucre que es diu panela, que s'extreu de la canya de sucre també, que diguéssim que és d'alguna manera una mica més natural que el sucre moreno, perquè només té la canya de sucre, però igualment no deixa de ser un sucre que afegim a l'aliment i que per tant no és bo.
Consumir molt de sucre està relacionat amb alguna malaltia com hiperactivitat, sobrepès o diabetis?
Sí, està relacionat amb la càries, que tots la coneixem, amb la diabetis, amb el sobrepès, amb l'obesitat i amb problemes cardiovasculars. I també en el cansament i les ganes de fer coses.
Què recomanes per esmorzar? Galetes, coc fet a casa o comprat a una pastisseria?
Què penseu vosaltres? Què us he de recomanar?
Coc fet a casa?
Coc fet a casa? Millor un coc fet a casa que un coc de pastisseria, perquè els ingredients són més naturals, però no perquè estigui fet a casa, hem d'abusar cada dia. ¿Vale? O sigui, de manera esporàdica sí que en podem menjar i millor si el fem a casa, però una vegada a la setmana, dos, no més.
No cal abusar.
Molt bé. Millor fruita, iogurts, bocates...
Quin seria un esmorzar perfecte per a l'hora del pati?
Un esmorzar perfecte. Això depèn dels gustos de cadascú. Però un esmorzar perfecte, per dir que és perfecte, el que hauríem de fer és buscar un aliment que no sigui processat. Val? Per tant, un aliment que poguéssim trobar a la naturalesa. Per exemple, la fruita, el pa, que sí que és processat, però és en menys quantitat, val? O menys procés. Coses que siguin el més naturals possibles, que portin poquets envasos. ¿Vale? Pues, per exemple, millor, què és millor, un suc de fruita natural o un suc de tetrabric? Doncs un suc de natural perquè ja no porta l'envàs, no? I ja no porta coses afegides. Què és millor, un bocata d'estos que venen envasats o un bocata fet de casa? Doncs no, el de casa. ¿Vale? Sempre intentar tirar més cap a la fruita, cap al iogurt, cap als bocates, que no les coses que estiguen o que vinguin de la fàbrica, no? Que estiguen envasades. Sí. Això seria els aliments més importants que poguéssiu triar per un esmorzar o per un berenar.
És bo recomanable menjar fruita després d'un àpat? Quin tipus?
Sí, sí que és bo menjar fruita després de dinar o de sopar. Perquè la fruita, una de les funcions que fa és que ajuda a refrescar la boca, la llimpia i ens deixa aquell gustet dolcet. Clar, si acabem un plat de carn o de peix amb aquell gustet de peix, doncs és millor acabar amb un gustet refrescant de la fruita. Per tant, sí que és bo. I té les mateixes calories i engreixa igual si es menja abans o després, que a vegades hi ha gent que diu és que la fruita després de dinar... No, la fruita es pot menjar perfectament quan vulguem.
Si a una beguda ensucrada ens posa zero sucres, és veritat?
Sí, és veritat que no hi ha sucres, però el que és important és que llegim l'etiqueta, perquè podem trobar que no hi ha sucre, però nosaltres no notem un gustet dolcet. Com és que li notem un gustet dolcet? Doncs perquè posen sacarina, posen edulcorants. Vale? Per tant, li estan posant una substància que et fa un gustet dolcet, però que, vulgués o no, és química. No és tan natural com pot ser el sucre.
Que seria millor el sucre.
Quasi millor que seria una beguda en sucre que no una que et posi zero sucres. El que passa que sí que és veritat que en una persona diabètica, per exemple, això sí que ho hem de controlar. La persona diabètica no pot menjar res de sucre. Llavors hauria de triar begudes d'estes, és a dir, zero sucre. Però una persona normal, que no té cap patologia, pot fer perfectament. I esporàdicament, claro.
Quin seria el significat d'alguns brics begudes que hi posi sense sucres afegits?
Quan aneu al supermercat i us trobeu un suc que us posa sense sucres afegits, vol dir que no han posat sucre, ni sucre blanc, ni sucre moreno, ni panela, ni res. ¿Vale? Simplement portarà el sucre de la pròpia fruita, si estem parlant d'un suc de fruita. Per tant, té sucre, però és el sucre de la fruita. I també us podeu trobar que a vegades no té sucres afegits, però sí que té edulcorants també.
Quina és la millor beguda per després de fer esport? Alguna beguda ensucrada?
En principi, la millor beguda és l'aigua, sempre. Vale? I quan fem esport, del que podem fer quan fem alguna activitat extraescolar, que la durada sol ser d'una hora, hora i mitja, el recomanable és sempre beure aigua, i beure aigua cada 20 minuts. Vale? Perquè els xiquets normalment se deshidraten més aviat que una persona gran. Per tant, intentar cada 20 minuts beure aigua. Si estem fent algun esport més d'èlit, val? Que estem en un grup o en un club del rendiment i que moltes vegades estem 4 o 5 hores al dia entrenant, després sí que necessitaríem alguna altra beguda, tipus beguda isotònica, o després de l'entrenament prendre, per exemple, un cacaulat o llet o iogurt amb fruita, perquè això ens ajuda a recuperar el múscul. Vale? Però en principi, sempre l'aigua. En casos esporàdics, beguda isotònica, i les begudes estes que són una mica estimulants, tipus que porten cafeïnes, tot això, evitar-ho. Vale?
L'aigua amb gas porta sucre? És bo beure'n cada dia?
L'aigua amb gas no em porta de sucre. Però mira, just ahir vaig estar a la fira alimentària i una de les begudes que han tret ha sigut aigua amb gas amb una mica de suc de fruita. Per tant, si trobem al supermercat una aigua amb gas, com aquestes que us estic dient, amb suc de fruita, evidentment portarà sucre, el sucre de la fruita. Però en principi, això és un producte nou que ha sortit ara, que igual encara no us el trobeu al mercat, però en principi l'aigua amb gas de tota la vida no em porta de sucre. Bona? No ho és, el que és bo és l'aigua. Vale? Quan nosaltres en una aigua li afegim anhídrid carbònic, que seria el gas, o li afegim sucre o li afegim algun suc, vale? Esta beguda no es pot dir aigua, s'ha de dir beguda refrescant. Per tant, l'aigua amb gas, realment a l'etiqueta, com que porta gas, se dirà beguda refrescant. Per tant, sempre millor l'aigua. Esporàdicament, això sí, doncs, bueno, si algú li apeteix, ho pot fer.
I ara, la pregunta que tots esperem. Les xutxeries porten molt de sucre? Ens hem de preocupar?
Porten molt de sucre, molt. Porten, doncs mira, més de la meitat, o sigui, concretament un 70-80% és sucre. Sucre que és sacarosa, fructosa, val? Diferents tipus de sucre. I a part d'este sucre, porten molt poquet greix, això sí, un 1% o un 2%, i un 14% d'aigua. Per tant, tot el que porta és sucre, no? Majoritàriament. Llavors, per evitar el tema de sobrepès, d'obesitat i de càries, sobretot, se recomana consumir-ne. Bueno, no recomana consumir-ne, però si en fem, doncs, esporàdicament. Està clar que les coses dolcetes ens agraden molt.
Estan molt bones.
Sí.
Molt bones.
Doncs moltes gràcies, Roser, per donar-nos tota aquesta informació. Esperem que algun dia ens visitis a l'escola perquè ens hem quedat amb moltes preguntes per a fer relacionades amb els sucres. Fins aviat.
Molt bé, fins aviat.
Moltes gràcies, Nadia i Marta. Arribem ja al final del Sempre amb tu d'aquest dijous. que, com han escoltat, hem realitzat els alumnes de l'Escola Sant Jordi dins del projecte Avui la ràdio a fem naltros. Però, abans d'acabar i de donar pas als nostres companys de les notícies de Cala Ràdio i l'esport al nostre poble, fem un repàs als diferents apunts locals. Què ens destaques, Marina?
Doncs comencem amb la regidora de Formació i Treball, que comunica que el dia 3 de maig s'inicia un curs subvencionat d'eines Google, de 30 hores de durada. Les persones interessades poden inscriure's al telecentre o trucar al 977 45 72 69. Divendres 20 d'abril tindrà lloc l'onzena trobada de Corals Caleres. A les 18 hores hi ha la sala de la societat. Hi participaran la Coral Verge Candelera, la Coral de l'Escola Sant Jordi i Corals de l'Escola de Música Municipal. I dissabte 21 d'abril, l'Escola de Música Municipal de l'Ametlla de Mar organitza conjuntament amb l'Associació Catalana d'Acordionistes a la 16a acordionada. A les 12 hores hi haurà audicions individuals de les alumnes participants a la Rambleta. A la mateixa hora actuarà l'orquestra basca L'Ocelleta Acordeoi, orquestra a la contrapunta, i a les 18 hores gran concert de la Cloenda al Poliesportiu. I per últim, a la Societat Cultural Esportiva i Recreativa comunica que el dissabte 21 d'abril a partir de les 22:30 hores hi haurà ball a la sala amb el duo Rubens.
Perfecte, gràcies, Marina. Amb això tanquem avui el programa que hem realitzat des de la part tècnica, Estela García i Erika Pineda, i des dels micròfons, Mireia González, Robert Gómez, Xavier Moreso, Anaïs Borràs, Nadia Falcón, Marta Güetxe, Marina Llambric i un servidor, Jordi Givert. Demà, el Sempre amb tu torna a partir de les 12 hores. Fins demà, feliç dijous i moltes gràcies. Adeu.